de Pirineu. Un dia més la calor farà que els termòmetres se situïn entre els 25 i els 30 graus de màxima.
Notícies en xarxa.
Sant Vicenç al dia.
Bon dia. La commemoració del dia de l'alliberament LGTBI ja fa dies que dura a Sant Vicenç dels Horts, però la jornada més destacada serà demà. El 28 de juny és el dia de l'orgull LGTBI i enguany posarà el focus sobre les reivindicacions de les dones lesbianes. En parlarem de seguida amb la regidora de LGTBI i amb la responsable del Servei d'Atenció Integral, l'Afirmativa. Avancem la resta de titulars. L'Ajuntament de Sant Vicenç condemna l'assassinat masclista d'una dona de 50 anys a Sevilla. El feminicidi es va cometre a finals d'abril, però ha estat ara quan la parella de la víctima, un home de 50 anys, ha confessat el crim. En marxa les inscripcions al curs intensiu de català bàsic, que es farà aquest estiu, s'adreça a persones sense cap coneixement de català. La policia local col·labora en una campanya solidària en favor de l'Espai Respir, un servei de l'Escola d'Educació Especial Virolai de Cornellà. L'avís preventiu per contaminació de l'aire per micropartícules es va desactivar ahir després de gairebé dues setmanes. Tot i així, la qualitat de l'aire a Sant Vicenç avui continua sent regular. La previsió del temps de les pròximes hores ens la porta l'Esther Batalla. Bon dia, Esther.
Hola, bon dia. L'ambient serà prou assolellat durant el matí amb el progressiu augment de la nuvolositat des de l'oest. Serà durant la tarda, quan quedi una mica més tapat, i de fet no es descarta que a partir del vespre hi pugui arribar algun ruixat amb la banda de precipitació que afectarà sobretot al punts del terç oest i que acabarà d'escombrar la resta de Catalunya al final de la jornada. En qualsevol cas, no passaran d'algun ruixat feble i dispers en el conjunt del litoral i prelitoral central. Avui la temperatura quedarà en valors molt semblants als d'ahir. De moment, això és tot.
Us parla Eva García. És dilluns 27 de juny. Ara posem Sant Vicenç al dia. Sant Vicenç dels Horts és ja fa dies que commemora el dia de l'alliberament LGTBI amb propostes adreçades als instituts, contacontes i altres formats fins al 7 de juliol i activitats adreçades a totes les edats per promoure i per reivindicar la diversitat sexoafectiva i de gènere. Enguany, les dones lesbianes són les protagonistes de les reivindicacions del col·lectiu. Demà 28 de juny, dia de l'orgull LGTBI, es llegirà el manifest a la plaça de la Vila a càrrec de l'escriptora vicentina Isabel Prescoli. Sara Cabrera.
De tot plegat, en parlem amb la regidora de LGTBI, Patricia Higueras. Bon dia.
Hola, bon dia, Sara.
I també ens acompanya avui a Ràdio Sant Vicenç la responsable del SAI, l'Afirmativa, Antia García. Bon dia.
Bon dia, Sara.
Quin balanç feu de les propostes fetes fins ara amb motiu del dia de l'alliberament?
Doncs el balanç és sempre positiu, no? Poder tenir l'oportunitat doncs, de fer activitats que per donar visibilitat, per reivindicar els drets de les persones, no? Llavors el balanç sempre és positiu.
Vam fer l'acte LGTBI al Frederic Montpou, que vam anar amb un punt lila, i vam fer el contacontes 3 amb tango a la Biblioteca Les Voltes, que va anar bé, però no ha tingut tanta presència com el contacontes que vam fer al mes de març.
Parlant de la vostra presència al Frederic Mompou, per què va servir aquest punt lila? Se us van adreçar alumnes amb dubtes? Suposo que també els hi oferíeu informació. Com va anar?
Van venir molts alumnes i és un punt per donar informació sobre la diversitat afectiva i sexual i també com un punt on poden adreçar-se si tenen alguna dificultat amb agressions masclistes. Només si les han viscut, també si les estan presenciant.
De fet, el Frederic Mompou, des del curs passat, es va engegar una comissió d'igualtat que conformen tant docents com també propi alumnat. Hi ha interès per abordar llavors la diversitat LGTBI en aquest institut en concret i suposo que la resta de centres de secundària?
Sí, exacte. El que veiem, no?, que hi ha aquest moviment que cada vegada més les joves i els joves doncs s'impliquen en aquest sentit i fan, no?, comunitat per poder reivindicar doncs els drets de totes les persones. Sí que és veritat que veiem, no?, notem, això més endavant ho parlarem, notem que hi ha molta agressió, sobretot verbal, en els joves. Però per altra banda notem doncs això, no?, que s'agrupen i s'uneixen per pal·liar, no?, aquestes agressions.
I hi ha contacte habitual des del SAI amb els instituts, Antia?
Sí, aquest any hem anat al Frederic Mompou i al Gabriela Mistral i hem fet moltíssims tallers amb diversos amb nens de amb adolescents de diversos cursos i sí, tenim contacte habitual i de cara al proper curs encara tindrem més.
Jo volia afegir que no només als instituts, sinó als centres educatius, que sabeu que des del Pla de Dinàmica Educativa doncs es treballa a tots els centres d'educació infantil i primària, des de P3 ja s'està treballant, no?, amb diferents tallers de, doncs, de diversitat familiar o de temàtica afectiva o sexual, adaptat sempre, no?, a l'edat, però és això que des de la regidoria doncs apostem per treballar-ho des de la base, diguéssim, des de P3, perquè puguin, no?, creixent amb aquests valors i es puguin consolidar. S'ha de naturalitzar, no?, els nens i nenes han de viure i veure que és una cosa natural i s'ha de treballar, jo no diria des de P3, vull dir des del naixement o inclús des de que els nens i nenes estan a la panxa, no?, vull dir que és una cosa que no hi ha contes, jo soc del parer que no hi ha contes per edats, hi ha algun conte que pot estar recomanat per 3, 4, 5 anys que el pots treballar perfectament amb nens i nenes de 11 i 12 i al revés també passa, no? Hem de treballar-ho amb naturalitat i quan abans es treballi doncs molt millor i quan abans se li doni doncs aquesta naturalitat doncs molt millor.
Seguim repassant les propostes pel dia de l'alliberament LGTBI. Demà hi haurà la lectura de la declaració institucional a la plaça de la Vila a càrrec de l'escriptora Vicentina Isabel Prescolí. Per què s'ha optat pel seu perfil per aquest moment, diguem, més institucional i reivindicatiu?
Aquesta edició, les protagonistes són les dones lesbianes i amb la intenció de mostrar al món les diversitats, reptes diaris i els desitjos. I per a continuar naturalitzant i creant referents a través de la visibilitat, doncs hem escollit a la Isabel Prescolí,
que és una referent del nostre municipi, és una referent, no?, és una escriptora que a través de les seves novel·les doncs treballa aquesta temàtica. Llavors ens ha semblat que era una persona doncs indicada per poder llegir el manifest aquest any.
Comentàveu doncs que aquest any se centra en reivindicar i intentar pal·liar desigualtats que pateixen les dones lesbianes. Precisament des del dia a dia del SAI i des de la realitat del col·lectiu LGTBI, quines són les principals desigualtats, sí, discriminacions que pateixen les dones lesbianes no sé si a Sant Vicenç dels Horts segur que té a veure també amb el que passa arreu, però que podeu veure des del SAI, el tipus d'acompanyament que necessiten en aquest cas?
Al SAI encara no hem atès cap dona lesbiana, però sí que trobem que encara s'enfronten a moltes discriminacions, agressions, pot ser quan anen al registre civil per inscriure algun ador tenen dificultats. Encara hi ha molta feina amb les dones lesbianes, perquè també és com que hi ha només un model de dona lesbiana, quan la realitat és que hi ha tants models com dones, no?
També comentaves que no heu atès cap dona lesbiana des del SAI. Potser també té a veure amb la invisibilitat històrica, no?, que tenen les dones lesbianes fins i tot dins del col·lectiu LGTBI.
Sí, invisibilitat, i que com que s'ha normalitzat la violència cap a les dones i cap a les dones lesbianes també, i potser no reconeixen aquesta cosa com una agressió, no venen al servici. També parlarem de l'augment del número d'agressions LGTBI.
A Catalunya, des del 2014, que és quan es comptabilitza, hi ha 1.155 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya, com deia, i en el que portem d'any, 84. A més, hi ha un augment significatiu, doncs, de les agressions, i preocupa sobretot, doncs, la proliferació dels discursos d'odi cap a les persones LGTBI. És veritat que a Sant Vicenç dels Horts no hem tingut cap denúncia per agressió física, però sí que hem detectat, doncs, agressions verbals, com deia abans, i creences LGTBI-fòbiques, sobretot en la població més jove, la qual cosa, doncs, ens preocupa, i és el que s'intenta treballar, no?, des del SAI, amb l'Antia, quan va, doncs, als instituts, amb aquests punts d'informació, o l'altre dia que va anar amb el punt Lila. Estem permanentment en contacte. Tenim un compromís seriós de continuar fent polítiques per Sant Vicenç dels Horts amb un espai amable i segur per expressar la diversitat afectivo-sexual i de gènere i sense por a la discriminació. Pensem que s'ha de continuar treballant en aquesta línia. De vegades es normalitzen aquestes agressions verbals o no li donem importància. Fa poc va haver-hi una agressió verbal a un centre i s'ha treballat directament, no?, amb aquest centre, i s'ha fet aquesta reflexió de dir, bueno, és que és una agressió, s'ha de contemplar com una agressió, no pot ser un fet que passi desapercebut o que digui, ah, mira, tota la vida se ha dicho esto i no ha passat nada. Vull dir que hem de posar el focus aquí i fer conscients, sobretot també els equips docents, que són al final qui treballen amb les persones, que no es pot normalitzar una agressió verbal pel fet de que tota la vida hi ha passat o tota la vida se hi ha dit, no? Hem de ser molt conscients de que és una agressió verbal i que està penalitzat.
Dimecres es projectarà la pel·lícula La deseducació de Cameron Post. En aquest cas, l'activitat s'adreça a persones adultes. Què s'hi treballarà amb aquest cinefòrum?
Aquesta és una pel·lícula que conta la història de Cameron, que és una dona jove que naix en una família cristiana, i la família descobreix que Cameron sent atracció cap a altres dones. Doncs prenen la decisió de portar-la a teràpia de conversió. I les teràpies de conversió estan destinades a modificar o obstaculitzar l'expressió o la identitat de gènere, així com l'orientació sexual de les persones. I hem escollit aquest film perquè hi ha gent que pensa que l'homosexualitat és una opció o una elecció i que pensa que es pot modificar, però penso que ningú pensa que la heterosexualitat és una opció i es pot modificar. Doncs per què? Pensem que les persones LGTBI sí que poden fer-ho.
Dijous també a les 6 a la biblioteca hi haurà la primera trobada del grup de joves LGTBI i Aliades. Qui el conforma aquest grup i d'on va néixer?
Com que aquest any hem anat als instituts, hem detectat la necessitat de crear xarxa, perquè sí que hi ha una part de l'alumnat que està compromès amb els drets de les persones LGTBI i de totes les persones, però també trobem altra part que encara té idees masclistes i classistes i sexistes. Doncs hem pensat que pot ser una bona proposta fer un grup de joves només LGTBI, sinó també aliades que volen canviar aquesta situació i que volen pensar propostes per poner fin a les agressions.
En la línia de les activitats pel dia de l'alliberament LGTBI, en els últims mesos s'han realitzat diferents xerrades, propostes per diferents edats i en diferents espais de Sant Vicenç. Això, amb diferents propostes amb diferents edats, heu notat que es confirma la creença popularitzada de que les noves noves generacions tenen més coneixement i accepten millor la diversitat sexoafectiva i de gènere que les generacions més grans?
La veritat que m'agradaria dir que sí, però la realitat és que això no és del tot cert, perquè ens trobem una part de l'alumnat amb gran compromís, però també ens trobem amb persones amb creences sexistes, racistes, classistes i LGTBI-fòbiques. I és veritat que tenen més facilitat per accedir a la informació a causa d'internet, però el problema és quan les fonts d'informació no són persones professionals amb estudis. I a través de plataformes com TikTok, YouTube o Instagram, ens trobem persones amb milers de seguidors difonent i alimentant discurs d'odi cap a la comunitat LGTBI.
A banda, doncs, hi ha moltes persones, doncs, que s'agrupen, no, per reivindicar, doncs, els drets de les persones LGTBI, però d'altra banda tenim molt arrelat, no, aquest discurs d'odi. Hi ha molta agressió verbal dels joves, i és una cosa, no, com contradictòria, perquè dius, d'una banda tenen aquest accés, com deia l'Antia, a tota la informació, sembla que tot vagi en marxa, que es treballi des de ben petits, i de sobte, doncs, ens trobem això, no, que opten per agredir sobretot verbalment, i que a més ho naturalitzen, i aquest, jo diria que és el problema, i és el que ens trobem, no? Com dos pols oposats que van convivint, i sembla que acaba de quallar, doncs, que una persona com qualsevol altra ha de tenir els mateixos drets.
Regidora, per l'actual govern municipal, quina és la importància de reivindicar i commemorar el Dia de l'Alliberament LGTBI?
Precisament això, no? El que dèiem, primer s'ha de naturalitzar, i després, doncs, que per nosaltres totes les persones, doncs, han de tenir, doncs, ple dret. No s'ha de fer cap discriminació, doncs, per qüestió de sexe, de raça, de no, de identitat de gènere, i per nosaltres, doncs, és bàsic, no, que totes les persones han de tenir els mateixos drets, i sobretot això, doncs, naturalitzar-ho i seguir treballant, com deia, no, des de les escoles i els instituts, que és el que creiem que s'ha de fer perquè els nens i nenes i joves, doncs, puguin créixer amb uns valors que són els que els adients.
I es marquen objectius concrets en matèria LGTBI fins a acabar el mandat, diguem, no sé si ampliar recursos als SAIs, que és el que enfileu en aquest sentit.
Bé, jo volia remarcar que des de que vam arribar a govern, no, vam tenir molt clar que havíem de distingir entre dues regidories, una era la de feminisme i l'altra era la de LGTBI. Es va crear aquesta regidoria, comptar, doncs, amb uns objectius i un pressupost propi, i crec que això ha sigut un gran pas endavant. I després, un altre dels objectius era tenir el SAI, i s'ha tingut. Hi ha hagut un augment d'hores de dedicació, ara són 12 a la setmana, i res, dir que estem, no, treballant en aquesta línia, i que trobem que és molt important, doncs, haver fet aquest pas de crear aquesta regidoria LGTBI i dotar-la, doncs, de contingut i dotar-la de pressupost, que al final és el que ens dona marge per treballar, i continuarem en aquesta línia.
I, Antia, des de la perspectiva d'algú que treballa, que es dedica professionalment a atenent i oferint recursos al col·lectiu LGTBI i al seu entorn, per què creus que és important seguir reivindicant el Dia de l'Alliberament?
Perquè la comunitat LGTBI ha lluitat molt per aconseguir drets, i els drets són difícils d'aconseguir, però molt fàcils de perdre. I és cert que a Catalunya existeix una llei, la 11/2014, que garanteix els drets de les persones LGTBI, però continua havent-hi agressions LGTBI-fòbiques, i és més, hi ha hagut un repunt. I encara que la llei garanteixi la igualtat, en la societat encara existeix aquesta discriminació. No podem oblidar el treball pendent en matèria de drets de les persones trans e intersexuals, a més de l'absència de visibilitat, a la qual se suma la bisexualitat i altres identitats minoritàries.
Doncs segur que podríem estar parlant molta estona més. El col·lectiu LGTBI és divers i, malauradament, les branques de la LGTBI-fòbia també ho és. Et recordem que les activitats pel dia de l'alliberament LGTBI s'aniran allargant al llarg de la setmana i que la lectura del manifest institucional serà demà a les 12 a la plaça de la Vila a càrrec de l'escriptora Isabel Prescolí. Doncs, regidora de LGTBI Patricia Higueras i responsable del SAI, Antia García, moltes gràcies.
Gràcies, Sara. A tu.
L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts condemna l'assassinat masclista d'una dona de 50 anys a Sevilla a mans de la seva parella, un home de també 50 anys. El crim es va cometre el passat 25 d'abril, quan l'home va matar la seva parella i va llançar el cos al riu Guadalquivir. La delegació del govern contra la violència masclista va confirmar el feminicidi divendres passat. Quan es va denunciar la desaparició de la dona a finals d'abril, la policia ja sospitava de la parella de la víctima, ja que tenia denúncies prèvies per maltractament. Finalment, l'home va confessar el crim i ara s'ha pogut trobar el cos de la víctima. 21 dones han estat assassinades per violència masclista aquest any i 1.151 des que es van començar a registrar oficialment els assassinats masclistes en l'àmbit de la parella l'any 2003. El consistori vicentí emplaça tothom a mobilitzar-se per condemnar els assassinats masclistes a la concentració mensual que organitza la Taula d'Igualtat cada primer dimecres de mes a la plaça Narcís Lunés. Davant de qualsevol cas de violència de gènere podeu trucar al 900 900 120. És gratuït, confidencial i presta atenció a les 24 hores del dia. Per emergències, truqueu al 112. Avui han començat les inscripcions al curs intensiu de català bàsic que ofereix el Servei Local de Català durant l'estiu. S'adreça a persones que ni entenen el català ni el parlen per començar des de zero. El curs es farà a Cal Aragall del 4 al 22 de juliol i les inscripcions es poden fer des d'avui mateix i fins aquest dijous 30 de juny. El curs serà presencial de dilluns a divendres de 10 a 1 amb un total de 45 hores de formació. Josefina Guerrero és la responsable del Servei Local de Català.
És un curs de nivell bàsic 1, presencial, i està destinat a les persones que volen començar a aprendre català, és a dir, aquelles persones que ni l'entenen ni el saben parlar. Per tant, és un curs per començar des de l'inici, de la comprensió i de l'expressió oral.
El curs s'adreça a persones que no tenen cap coneixement de català, com dèiem, però Guerrero assegura que cal partir d'una llengua romànica per poder seguir-lo amb normalitat.
Hem de tenir en compte que han d'estar alfabetitzats i que han de conèixer una llengua romànica, perquè si no és bastant difícil que puguin seguir el curs. Que la llengua de referència nostra habitualment és el castellà i moltes vegades doncs, fem servir el castellà quan aquestes persones doncs, no, clar, evidentment no ens entenen en català. I per tant és com la llengua comuna inicial de tot el grup.
La inscripció es pot formalitzar a Cal Aragall, al Servei Local de Català, al carrer Barcelona, número 16. També es pot fer la inscripció en línia al web cpnl.cat, cpnl.cat. Per més informació sobre el curs de nivell bàsic de català, podeu enviar un correu a l'adreça sb@cpnl.cat o bé trucar al 677 25 83 51, 677 25 83 51. La policia local de Sant Vicenç dels Horts col·labora en una campanya solidària en favor de l'espai Respir, un servei de l'Escola d'Educació Especial Virolai de Cornellà. El projecte Respir permet que les famílies de persones amb diversitat funcional tinguin una estona lliure mentre el seu fill o filla rep l'atenció necessària. Ho explica el sergent vicentí David Pesquera.
La finalitat d'aquest projecte doncs és tenir un espai on deixar el teu fill durant una estona o unes hores per tu poder arribar a fer qualsevol tràmit administratiu, anar a comprar o fins i tot, com dèiem, anar a prendre un cafè amb tranquil·litat. També té com a objectius que es van posar en el projecte doncs, això, capgirar la percepció de persones que tenen una diversitat funcional o problemes de salut mental, vale? per assolir bueno, doncs, això, un rol actiu socialment.
La campanya solidària neix de la mà dels Mossos d'Esquadra de Cornellà i s'hi han afegit diferents comissaries de la comarca, tant de Mossos com de policies locals. L'aportació econòmica a la campanya es fa amb la venda de material corporatiu. A Can Sala hi trobareu uns kits de bossa i llibreta, a més d'informació sobre el projecte Respir.
Doncs nosaltres ens hem afegit a la campanya. Policia local va contactar amb Mossos de Cornellà i Mossos d'aquí de Sant Vicenç per rebre tota la informació. Mossos d'Esquadra ens van depositar aquí un petit armariet amb el kit del que se lliura a la persona que voluntàriament vol participar en el projecte, i li entreguen doncs un kit que porta una llibreta, una bossa de mà. I com a particularitat, doncs aquesta llibreta i la bossa de mà està feta per nens i nenes que tenen diferents diversitats funcionals o problemes de salut mental.
El preu d'aquest kit de bossa i llibreta és de 15 euros, que es reparteixen entre el projecte Respir de l'Escola Virolai de Cornellà i Acció Solidària de l'Hospital Sant Joan de Déu.
15 euros que s'han de deixar en metàl·lic. No tenim possibilitat de fer-ho amb targeta bancària, tot i que a data d'avui seria el més adient i que tothom porta una targeta a sobre. Però han de ser en metàl·lic. Dels 15 euros, 10 van al projecte Respir i 5 van al projecte d'Acció Solidària que col·labora amb ells també.
A més de les aportacions econòmiques, la campanya també serveix per divulgar el servei del projecte Respir i sensibilitzar la ciutadania.
Qualsevol persona que entra, doncs, té davant seu el projecte, l'armariet amb els kits i la informació sobre la seva finalitat. Doncs és una manera també d'arribar a moltes persones que venen aquí a la prefectura doncs, per demanar informació, per qualsevol tràmit administratiu o per resoldre qualsevol pregunta que tinguin en el moment.
El material solidari es pot comprar a la prefectura de Can Sala fins al 30 de juny. Ràdio Sant Vicenç.
Vacances en pau.
Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
Amb el títol de Lliga, el vicentí Jordi Torres posa punt i final a una temporada farcida d'èxits com a director esportiu de futbol sala del Barça. Aquesta temporada el club blaugrana ha aconseguit la Lliga de Futbol Sala, la Champions League, la Copa i la Supercopa d'Espanya. Són 4 dels 5 títols en joc. L'exjugador de futbol sala és l'actual mànager esportiu del Futbol Club Barcelona, un càrrec que compagina amb la seva feina d'entrenador dels equips de futbol sala base. Tenim ara un nou capítol del projecte Fem un podcast de l'Institut Gabriela Mistral a càrrec d'alumnes de segon d'ESO. L'Aleix i l'Àlex ens parlen avui d'un videojoc tan popular com polèmic.
Hola, bon dia. Som l'Àlex i l'Aleix i avui parlarem sobre el videojoc GTA V.
El GTA V és un dels videojocs més jugats en el món dels videojocs. És un videojoc d'aventura de món obert que pots fer el que vulguis. És com la vida real, pots conduir, comprar el que vulguis, matar, de tot. Fins i tot té un món de carreres i ho pots jugar amb els teus amics. GTA V requereix 18 anys perquè, per exemple, pots cultivar marihuana, matar, es poden fer atracaments. Per això molts pares no deixen jugar els seus fills, perquè diuen que si en el joc fem una cosa dolenta ho farem en la vida real.
Qui juga? Juguen tants adults com nens o youtubers. Tot el món juga GTA V ara mateix. Juguen aproximadament uns 2,5 milions de persones, tot i que no està recomanat per menors de 18 anys.
Què li fa tant jugar a la gent GTA V? La gent juga tant perquè és un món obert. Pots fer el que vulguis, mai t'avorriràs. Té de tot i a sobre és entretingut i més amb els amics. A més té una història amb més de 70 missions. En l'aspecte gràfic és espectacular, amb detalls en els rostres dels personatges i una ciutat amb un gran detall. La jugabilitat és bona, sobretot el control dels cotxes i les armes.
en què consisteix? GTA V és una saga amb més de 15 títols ambientats en diferents escenaris. En tots els casos, un criminal realitza diferents missions a canvi de diners. Els seus encàrrecs solen ser assassinar persones, segrestar a homes rics, robar cotxes, assalts a bancs, etc. El protagonista va pel carrer fent el que vol. Pot matar algú sense raó, disparar a centres comercials, jugar al casino o comprar roba.
Sant Vicenç del dia.
Doncs déu-n'hi-do el que ens acaben d'explicar l'Aleix i l'Àlex. Ara us deixem amb un altre podcast, Eureka, avui dedicat al cinema europeu i al suport que li dona la Unió Europea. El Sant Vicenç del dia torna demà a la una. Que vagi molt bé.
I jove sobre la Unió Europea.
Hola de nou i ben tornats a Eureka, un espai jove sobre la Unió Europea ofert pel Diari de Barcelona i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. Soc la Mar Suy i avui m'acompanya en Pau Torres per parlar de cinema europeu.
Efectivament, i si parlem de cinema i la Unió Europea, el primer que hem de presentar és el programa Mídia, que ja fa 3 dècades que està en marxa. Aquest és el 8è any que funciona sota el paraigua de Creative Europe. En el seu moment, la Comissió Europea va voler unificar criteris i ajuntar els programes Mídia i el programa Cultura sota la marca Europa Creativa.
Hem parlat amb el coordinador i representant del programa Mídia Catalunya, l'Àlex Navarro, perquè ens expliqui més sobre les tasques que es duen a terme.
Seguint l'ordre, té línia ajuts a la formació, té ajuts al desenvolupament de projectes, per tant, és diner que va parar la butxaca del productor perquè desenvolupi en bones condicions. Hi ha diners per la distribució, perquè el distribuïdor aminori el risc de distribuir pel·lícula europea en territori propi. Per suposar, tota la part de promoció, ajuts a festivals que passen pel·lícules europees, té propostes per educar a l'audiència i, per suposat, el que arriba més a l'audiència és la iniciativa d'exhibició, que és la xarxa de cinemes Europa Cinemes.
Del pressupost pel septenni d'Europa Creativa, Mèdia s'endú el 58%, cosa que són uns 1.427 milions d'euros pel període de 2021 a 2027. Aquests diners es reparteixen entre els estats membres de ple dret, però com que es tracta d'una iniciativa cultural, també es fa extensiva als territoris que estan en tractes per entrar a la Unió Europea, sempre que compleixin una condició.
Pel que fa a Mèdia, l'únic requisit és, si vostè com a festival vol que Mèdia, Brussel·les, el recolzi financerament, m'ha de demostrar que en la seva programació programa com a mínim 70% mínim de programació europea.
Aquest requisit no és gens senzill.
És per això que el Festival de Cine de Sitges ja no té ajut de Mèdia. Havia tingut durant molts anys, però quan van elevar el percentatge de programació europea, lògicament Sitges és un festival internacional de gènere que no pot despreciar les propostes que venen d'Àsia o que venen d'arreu del món. Doncs no té ajut de Mèdia perquè, evidentment, 70% de programació europea és molt de percentatge.
A nivell individual, Mídia promociona les pel·lícules en tant que formen part del seu programa. Més enllà, l'entitat que s'encarrega a Catalunya és Catalan Films, que depèn de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals. Mídia col·labora amb l'Acadèmia de Cinema Català, l'Acadèmia Espanyola i l'Acadèmia de Cinema Europeu.
L'objectiu comú és aglutinar un col·lectiu de professionals que es parlen, que es coneixen, que comparteixen problemàtiques, que busquen solucions i que en definitiva fan productes cross-border, és a dir, que no simplement es queden amb la cosa local, sinó que poden viatjar.
A Cannes en vam poder veure alguns exemples. La pel·lícula de l'Albert Serra, Pacification, té suport media a la distribució. La guanyadora de la Palma d'Or, Triangle of Sadness, de Ruben Östlund, va rebre ajudes media al desenvolupament. Una de les que més orgull ha despertat recentment és El Carràs, de Carla Simón, que va guanyar l'Os d'Or a Berlín.
El Carràs no era una pel·lícula fàcil. No era una pel·lícula fàcil. I, en canvi, està molt ben armada. Molt ben armada perquè es defensa molt bé amb tots aquells aspectes que, a priori, sobre paper, podrien dificultar-ho. És una pel·lícula amb actors no professionals, dos que es van enfrontar a un lockdown i va tenir que retrasar el rodatge, perquè tenia que robar l'estiu, la collita del préssec. Després, pel·lícula en català. I sobretot perquè, i aquí em trobo una obra que m'agrada com a espectador, perquè la Carla Simón està molt ben amoblada. És a dir, està tot molt ben raonat i molt ben pensat.
Mídia no exigeix la coproducció entre països com a requisit. Hi ha productes que poden funcionar sense ser coproduccions. No obstant això, avancem cap a un model on els projectes conjunts entre països tenen cada vegada més avantatges.
Pots pujar a la muntanya de la coproducció perquè financerament t'interessa, perquè artísticament t'interessa, o bé per altres motius, perquè el director... i la directora i la guionista s'han conegut en un curs, com és el cas de la Clara Roquet i la Múnia, en una pel·lícula que es va estrenar la setmana passada, Costa Brava, Líbanon, i això incentiva una coproducció a quatre, entre Líbanon, Bèlgica, Espanya, on està l'Astor, també coproductora del Carràs. Ningú t'obliga, però és veritat que enforteix el producte. Jo, des d'una perspectiva mèdia, t'he de dir que el producte s'ho més enfortit.
Aquest ha estat el testimoni de l'Àlex Navarro, representant del programa Mídia a Catalunya.
Eureka, una mirada jove a la Unió Europea.
Una altra entitat que promou la cinematografia europea gràcies al suport del programa Mídia és l'Acadèmia del Cinema Europeu amb seu a Berlín. Entre altres coses, des de 1988, cada any organitza els Premis de Cinema Europeu.
Anem ara a conèixer algunes obres que s'han endut el premi a millor pel·lícula.